Mira, avui és el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, no declarada i no reglamentada. Però és que, a més, aquest Dia Internacional jo crec que està eclipsat pel Dia Mundial, que és avui, Dia Mundial del Medi Ambient, que va tot relacionat amb la sostenibilitat, amb l'ecologia, amb no gastar tant del planeta com hem estat gastant fins ara sense cap mena de control, etc, etc. Dia Mundial del Medi Ambient, per reflexionar una mica. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
És dilluns, eh? Comencem setmana ja de juny, 5 de juny del 2023. Hores d'ara, fregant ja els 26 graus a la ciutat de Lleida. Una setmana en la que doncs, seguirà amb nuvolades i amb, segurament amb alguna precipitació de manera puntual, però una setmana en la que les temperatures màximes sí que començaran a escalar i podem tornar a veure ja aquests 30 graus a la ciutat de Lleida. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez i sabrem més d'aquesta previsió de la setmana. Abans, però, escolta, avui i una mica demà, a veure com va la història. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, David Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida predominaran els núvols d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes a la meitat nord i seran localment forts al Pirineu i no es descarten que s'estenguin a punts propers. Tenim avisos actius per precipitacions de més de 20 litres per metre quadrat en una hora i també amb calamarsa. Les temperatures sense gaires canvis, 31 de màxima a Lleida, 29 a Balaguer, 27 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. Demà dimarts tindrem el cel més aviat clar, amb nuvolositat alta i núvols d'evolució diurna, amb xàfecs a la meitat nord, que probablement seran forts i vindran acompanyats de tempesta a punts del Pirineu i també podrien estendre's a zones properes. Allà tenim avisos actius també per precipitacions i calamarsa i les temperatures semblants a les d'avui. 30 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 28 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 30 a Viella. Les mínimes seran de 14 a Lleida i Balaguer, 13 a Tàrrega i 9 a la Seu d'Urgell i Viella. El vent serà fluix de component sud amb més intensitat ocasional a l'extrem sud a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Vinga, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
D'aquí uns minuts parlarem amb els organitzadors del Forever Fest d'Alpicat, que és un festival de música que se celebrarà aquest proper dissabte, dia 10, a Alpicat, un festival que neix i neix amb una explicació humana i jo crec que és bo que la coneguis. D'aquí uns minuts te l'explico, però abans et dic que aquest cap de setmana 7 dotacions dels bombers han treballat dissabte al matí per extingir un incendi en un edifici d'habitatges al carrer del Parc de Lleida. L'avís del foc va ser a les 9 del matí. Les flames van afectar la planta baixa i han destruït també part del pis superior. Part dels veïns haurien estat desallotjats preventivament, mentre que els que residien a la segona i tercera planta de l'immoble s'han hagut de confinar en els seus domicilis. Un cop apagat l'incendi, l'arquitecte municipal ha fet una revisió per comprovar l'estat de l'estructura de l'edifici i aquest s'ha considerat inhabitable, segons han informat els bombers. Mentre membres del cos han acompanyat els veïns afectats a recollir les seves pertinències i de moment quedarà tancat. I aquest cap de setmana hi ha hagut l'aplec del Caragol a Lleida. Un aplec que ja sabíem per endavant que batria rècords perquè tenia doncs, un increment de colles fins a 115, més de 14.500 penyistes i aproximadament unes 200.000 persones que han passat pel recinte de Fira de Lleida on s'ha desenvolupat l'aplec del Caragol. A tot això dius, escolta, bé, no? Doncs no, no. I ho dic no, bé, eh? no malament, però no, perquè els hi falta lloc. Que és que es queden sense lloc, encara que ho troben petit. Mira, per exemple, el Jordi Fernández de la colla Quina Creu Diu que necessitem més espai per créixer.
Cada any anem creixent, vale? I ens falta més espai, però bueno, és el que tenim. Amb l'espai que tenim aquest any inclús hem tingut que dir amb algú que es quedava en llista d'espera i no ha pogut entrar. La parcel·la és la que és. Ens agradaria tindre més espai. Si tinguéssim més espai, doncs podríem créixer una mica més.
Però és que no és únic. El Raül, de la penya Morrofí, diu que els hi ha crescut la colla i que necessiten espai.
Aquest any, la plec cada vegada que creixem més, és una festa molt guai, anem creixent, el Morrofí ens va consolidant, hem fet una junta nova, amb gent nova, la família Llevadot va cada vegada creixent més. Clar, què passa? Fa 40 anys érem joves, ara ja som una mica adults, tenim crios, els crios venen, hi ha crios grans que venen amb les nòvies i tot això es va multiplicant. Necessitem espai. Dieu-li a la FECOI que necessitem espai.
Doncs res, necessitem espai. De totes maneres, el president de la FECOI, Ferran Perdrix, diu que l'edició d'enguany, evidentment, és de rècord i que la de l'any vinent també ho serà.
Us hem dit que teníem xifres de rècord i així són, però que ja està clar que el proper any tornem a batre les xifres perquè se tornaran a incorporar doncs, entre 5 i 8 colles noves, vale? En la qual acabarem de fer l'aprofitament de l'espai que hem ampliat al màxim, perquè encabiri totes les colles que hi poden entrar en aquest espai.
O sigui que amb l'espai, en lloc de donar més espai a la resta de penyes, de colles, doncs el que s'ha fet anar és per donar entrada a 5 colles més que estaven a la llista d'espera. Però que l'any que ve n'entraran de més. Si són com les que han entrat aquest any, ja us podeu preparar.
Primer, les colles que han vingut molt, amb moltes ganes. La veritat, no hem tingut incorporacions de colles petites com era tradicional, no? Que entraven una colla amb 40, 50, 60 membres i a partir d'aquí creixia. Ens hem trobat amb colles de 140, 180.
Déu-n'hi-do, 140 o 180. Va, que acabem amb la notícia econòmica del dia i és que, afortunadament, l'estratègia Lleida contra els riscos laborals està donant fruits. El secretari de Treball destaca la col·laboració amb els agents socials i aquests esforços en difusió, formació i vigilància que han permès, afortunadament, reduir els sinistres.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Avui us vinc a parlar d'un concert, de fet, un espectacle de música que ja sabeu com m'agraden, i que sempre recomano anar a veure la música en viu perquè és tot una experiència. I això tindrà lloc aquest proper dissabte al Parc del Graó, al Picat. Es diu Forever Fest, es farà al Picat i ho podeu comprar ja les entrades al Entrapolis, entrapolis.com, allí buscareu les entrades, o si no, a l'Instagram busqueu Forever Fest al Picat i des d'allí hi ha l'enllaç. Quan presentem una activitat de música, doncs què fem? Doncs parlar dels grups que hi haurà, el tipus de música, en quina hora obren portes, etc, etc. Però hi ha vegades que els espectacles de música serveixen perquè coneguis alguna altra història, una història que hi ha al darrere, i aquest és el cas. La veritat és que la música al final és una bona excusa, però m'agradaria que coneixéssiu la història que hi ha darrere d'aquest festival que és nou al Picat, que es diu Forever Fest al Picat i que està organitzat per l'associació Joves Forever i que el podem personificar, si voleu, amb la Laura i el Marc, que avui ens acompanyen aquí als estudis. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Laura?
Bé, bé, bé.
Marc.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
La vida a vegades és molt crua i ho hem de dir així sense embuts, per desgràcia. El germà del Marc i el home de la Laura se'l van dur abans d'hora el càncer. De fet, estem parlant de fa un any, aproximadament. I el Lluc, que és així com es deia, és veí del Picat, era una persona
doncs, vital, amb ganes de fer coses, amb bona relació amb la majoria de les persones i amb una passió per la música. Aquest any hagués fet 40 anys.
Sí.
I sé que vosaltres pertanyeu a una penya, de, bueno, d'aquestes penyes que es fan quan hi ha la festa major, que es diu la colla dels inadaptats.
Sí, senyor.
Que més o menys ara tots esteu fent o fareu 40 anys, perquè això va per quintes, eh? Més o menys. Al final, encara que no vulguis, estar juntes més o menys per edats, no?
Sí.
I, escolta, vosaltres vau dir, escolta, hem de fer alguna cosa, el que passa és que és veritat, són moments difícils, i, bueno, i què fem, què fem, què fem? I, escolta, mira, 40 anys, la música, estem al picat, som d'una colla, i així, a grans trets, eh? Suposo que va néixer el Forever Fest. No sé si va néixer, més
sí,
o menys.
Sí, sí, sí.
Eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, Laura, que, bueno, mai s'està preparat per res, per desgràcia.
No, per això no està preparat mai.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Suposo que heu estat unes setmanes o mesos de preparatius, de pensar-ho, com ho fem, què fem... Qui t'havia de dir a tu que et ficaries amb aquest tinglau, no?
Pues sí, no m'ho hagués de dir, però bueno, he tingut molta ajuda, bueno, sobretot el Marc, és el que ha tirat el carro per fer tot això. Sí.
Promotora de concerts. T'haurem de reconvertir ara, eh? Marc, tu, això d'organitzar concerts també et ve de nou, no?
Sí, però la causa m'ha espenyut molt, eh?
Home, ja ho suposo, però déu-n'hi-do, eh?
La causa m'ha espenyut molt.
Aquest Forever Fest neix per commemorar un any concret o té vocació de seguir? O ja ho veurem. A veure com va.
No, no, la intenció és fer-ho cada any.
Ahà,
sí.
Molt bé. M'he oblidat d'una cosa molt important. Tots els beneficis d'aquest Forever Fest del Picat van a benefici de l'Associació contra el Càncer del Picat, que ja sabeu que és una associació que ajuda a totes les famílies que tenen doncs, persones afectades per la malaltia i que necessiten doncs, serveis i que necessiten moure's i que necessiten doncs, d'altres ajudes, psicològiques o físiques. És una associació que bueno, depèn també de Lleida i que ja sabeu que fa no res, el dia 1 de juny van estar fent el seu dia de col·lecta i van sortir al carrer amb aquelles guardioles verdes i justament demanaven diners per això, per poder ajudar les famílies amb tractaments o també els del costat, no?, a d'altres històries. Dissabte tenim el... Parlem de música. Dissabte tenim el concert a partir de les 4 de la tarda al Parc del Graó. Com l'heu pensat, Marc?
El primer grup que tocarà seran els de la Torre, que és un grup local. Després tocaran els de Queen, és un tribut a Queen.
A les 7:30, Sopa de Cabra.
El tribut a Sopa de Cabra.
Sí. Després va bueno, i el Feo del Malo, que també són locals i són de la colla dels inadaptats. Hi ha un component de...
Ah, caram!
Sí, hi ha un component del grup que és de la colla dels inadaptats. I a les 11 és ACDC, el tribut.
El tribut de ACDC, eh? Doncs això des de les 4 de la tarda fins ja ho veieu, eh? Música, doncs n'hi haurà molta. I a més heu tingut la cura de convidar també els grups locals, grups de casa, grups que comencen perquè puguin pujar en un escenari, perquè és que, escolta, això, un grup al final comences a pensar música, però la finalitat és pujar en un escenari perquè la gent t'escolti, no? Que és, jo sempre sóc gran defensor de la música en viu justament per això, perquè és quan tens contacte amb les persones. Us torno a dir la web entrapolis.com, allí podeu comprar les vostres entrades, entrapolis.com. Si busqueu a Instagram Forever Fest al Picat també trobareu l'enllaç, però a entrapolis.com les podeu comprar. Tots els beneficis van directes a l'Associació contra el Càncer del Picat. Hi ha algun lloc on les puguem comprar de manera física?
Sí.
Se pot comprar a Cal Lluc, al Picat, a la peluqueria Miriam Maimó i al bar Imagine.
Escolta, tot això, ara que dius això, tota aquesta moguda és gràcies, suposo, també a molta gent que us ha donat recolzament o que us han facilitat gestions, començant per l'Ajuntament del Picat, suposo.
Sí, senyor. Hi ha moltes empreses que han volgut col·laborar i aportar el seu granet d'arena per fer possible aquest festival, que els donem les gràcies a un grapat de voluntaris que tindrem el dia de l'event.
I a tots els sponsors i patrocinadors que, tant del poble com dels pobles veïns que ens han ajudat per poder fer realitat aquest festival.
Molt bé. Si voleu passar una bona vetllada, dissabte al Picat, a les 4 obrem portes, a entrapolis.com tens les entrades, i si no, tornem a recordar els llocs on podeu anar a comprar les entrades.
A Cal Lluc, a la peluqueria Miriam Maimó i al Bar Imagine.
Molt bé, això al Picat, per allà podeu comprar les entrades.
És Lleides Freestyle Show, que faran la inauguració d'aquesta primera edició de 3 a 4 a la recta del Parc del Graó. Fan una exhibició de salts.
Doncs mira, escolta, abans d'entrar, per entendre'ns,
sí.
Marc i Laura, escolta, que és un plaer conèixer-vos i que us hagueu acostat aquí a presentar aquest event, és tot un detall. Gràcies, suposo que contents per tot, tot i que en algun moment es barreja, suposo, una mica...
Són moltes emocions.
Claro, és que és molt recent. Bueno, és molt recent i suposo que mai s'està preparat. Estava llegint a l'entrada, l'eslògan m'agrada molt, peto el que peto, tots contra el càncer.
És que el Lluc sempre die peto el que peto, em van amb tot, peto el que peto.
Doncs tots contra el càncer, si voleu aportar el vostre granet de sorra. I a més, gaudir d'una vetllada de música, entrapolis.com, busqueu el Forever Fest del Picat i si no el seu Instagram. Marc, Laura, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona, que vagi tot molt bé i una abraçada molt gran.
Moltes gràcies.
I mira, jo si vols et convido al Forever Fest, tot i que ja saps que a més podràs fer donatiu, envia'm un WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, que tenim 5 entrades dobles pels 5 primers que m'envieu un missatge. M'heu de posar nom, cognoms, DNI i ja està. Aquí tindreu les entrades guardades.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
És el moment en el que ens atencem a Q2 Consultors. Ja saps que estan a Balaguer, a Viella i a Barcelona. A Balaguer, va, que m'ho pregunteu alguna vegada. Estan a la plaça Pau Casals número 6 i a Lleida a Passeig de Ronda número 57. A internet els trobes a q2consultors.com, allí tens tota la informació, a més coneixes a totes les persones que hi ha doncs, darrere dels diferents departaments de Q2 Consultors, i si vols un telèfon jo te'n dic un de ràpid i fàcil, que és el 973-28-28-18, 973-28-28-18, que és una primera manera de ficar-te en contacte amb ells per explicar el teu cas i que et recomanin parlar amb una persona que t'aportarà un tracte personalitzat i una solució a la teva mida. Josep Lluís Gómez, advocat, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom, Ricard.
Fa dues setmanes parlàvem d'hipoteques, de vivendes, no d'hipoteques. Quan parlem de vivendes, automàticament parlem d'hipoteques.
Associem les dues coses,
sí. Però no, fa un parell de setmanes parlàvem de vivendes, de la nova llei de la vivenda, i no vam parlar ni d'hipoteques ni de res, que també n'hi ha per fer un altre programa. Avui parlarem de les hipoteques, però no de les hipoteques pròpiament dites, que, com dic, és també per fer-ne, amb els darrers moviments, per fer-ne un altre programa, sí de les assegurances que venen, de vegades innocentment, de vegades no, vinculades a l'hora de fer una hipoteca. És a dir, segur que t'hi has trobat, o t'hi has pogut trobar d'anar a fer una hipoteca, si tens la sort de que t'accepten fer-la, t'associen unes assegurances que a priori la llei diu que no són obligatòries, però que després resulta que si les fas tenen un preu, però si no les fas la hipoteca puja i quasi et surt més a compte. Anem a parlar d'aquestes assegurances perquè legalment no és obligatori, no?, que te les facin fer.
Bé, el cert és que estàs parlant d'una problemàtica que sovint existeix quan anem a fer una hipoteca, en el sentit de que no solament vagi lligada amb una assegurança o amb unes assegurances, mm-hmm, sinó a vegades amb molts altres productes, alarmes, qualsevol altra qüestió que t'estan oferint, oferint, entre cometes, obligant, quan vols contractar aquesta hipoteca. I el cert és que la situació ha canviat molt des de l'any 2019 cap aquí, i el que hi havia anteriorment. I vull parlar també de la situació anterior perquè potser a alguna persona li pot interessar la seva situació. A l'any 2019, al mes de març, hi va entrar en vigor una norma espanyola, que era la llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que el que fa és transposar aquí la directiva comunitària i ja fica unes condicions molt més beneficioses cap a el que va fer la hipoteca. Va? Jo no discutiré de la conveniència, de cap manera ho faré, de tindre unes assegurances
quan... No, això cadascú ho decideix. Aquí el problema és que t'obliguin o no t'obliguin.
Correcte. O sigui, és molt interessant tindre una assegurança de danys propis, és a dir, en cas, per exemple, d'un incendi, una assegurança de vida que en cas de mort o invalidés me vagin a pagar aquella part del préstec en què dependent, o el que s'anomena assegurances de protecció de pagaments, és a dir, que cobreixen temporalment una determinada situació. Imaginem que jo estic de baixa temporal o que jo estic a l'atur, que durant aquell temps me cobreixen. Però, evidentment, totes aquestes assegurances suposen el pagament d'una quantitat, el pagament d'una prima, suposen un cost. I la qüestió és el cost i si tinc l'obligació o no de tenir-les amb aquella entitat bancària que em fa el préstec, o normalment no és l'entitat bancària, sinó que és amb alguna de les entitats asseguradores pues, vinculades que l'entitat bancària, diguem-ne, me les proposa. Actualment, des del 2019, l'entitat bancària me pot obligar a contractar dos tipus d'assegurances. I em pot obligar a contractar assegurances de garantia del compliment d'obligacions, per exemple, assegurances de vida, d'invalidesa i tal, on el banc n'és beneficiari, o em pot obligar a contractar assegurances de danys, doncs, per exemple, en cas d'incendi. El que passa és que el banc sí que em pot obligar a contractar-les, però no em pot obligar a contractar-les amb ell.
Ah, val.
Vale?
És un bon matís aquest, eh?
El banc me pot obligar a tindre una pòlissa, el que passa que m'haurà d'acceptar pòlisses alternatives que jo proposi, pel motiu que sigui, amb aquestes assegurances. El que passa és que si me'n vaig a la competència, certs beneficis, aleshores, de reduir-me l'interès, pues no me'ls aplicarà, val? En tot cas, jo sí que puc estar obligat, però no estic obligat a fer-ho allí. Tot i que fer-ho allí me pot reportar uns determinats avantatges que jo hauré de sopesar. El que sí que és evident és que en qualsevol cas, contracte o no contracte, jo tindré que tindre una informació prèvia, i això és una exigència, un requisit fonamental, sobre les condicions i les garanties d'aquesta assegurança, i què en cobreix, què en costa, val? I tindré que tindre, en el seu cas, la possibilitat també de cancel·lar anticipadament. I seria nul·la qualsevol possibilitat diferent del que jo he explicat. Sí, hi ha l'obligació, no tinc l'obligació de fer-ho amb aquella entitat. El que passa és que aquesta normativa que estic explicant ara és del 2019, molt clara, molt recent, però algú em pot dir, no, és que jo vaig fer la hipoteca l'any 2017, l'any 2015, l'any d'això. I aleshores, doncs, bueno, en aquell moment, no és que jo fos el Far West, no és que no hi hagués normes, però sí que, perquè sí que hi havia una normativa en matèria de consum usuaris que deia que sempre serien abusives quan si imposés al consumidor uns béns o serveis complementaris, assegurances, alarmes, o sigui, accessoris que jo no hagués sol·licitat, val? Si jo el sol·licito, evidentment no hi ha cap problema, si tinc la informació prèvia i la transparència corresponent. I aleshores, la problemàtica d'aquesta gent que tenia una hipoteca vella, perquè quan ja te l'obliguen a fer any a any, pues ja l'has consumida, ja no, és quan amb aquelles persones que es van obligar a contractar una prima única que cobrigués 10-15 anys. És a dir, jo vaig a demanar una assegurança per comprar... vaig a demanar una hipoteca per comprar-me una casa, fiquem-ne de 70.000 euros, i em diuen, no, vostè ha de contractar l'assegurança de 15 anys de la vida o de l'assegurança, i com que vostè... I això val, també m'ho invento, 17.000 euros.
I ja t'ho inclouen dins de la...
I aleshores me fiquen 17.000 euros més perquè no estic. Clar, aquests 17.000 euros també els he de finançar.
Clar, no, els estàs finançant a nivell d'hipoteca, sí.
He de pagar els interessos. Aleshores, mentre que en un altre lloc, el que faria és pagar, doncs, com fem tots, cada any o cada 6 mesos, aniria pagant i, a més, podria tindre l'opció de canviar.
Aleshores... És a dir, la gent que ha signat una hipoteca abans del 2019
i tingui la sensació de que li va passar alguna cosa d'aquestes, que llavors t'ho deien, no, escolta, això és així, signi aquí, que us vinguin a visitar, perquè alguna cosa es pot fer.
Aquesta és una reclamació perfectament possible. El que passa que si, per exemple, això es va signar a l'any 2015, penseu que la pòlissa d'assegurança, aquesta prima única, que he consumit ja des del 2015 fins al 2023, no la podré reclamar, però la resta sí que es pot reclamar perquè entraré dintre de la il·legalitat.
Sí, quan abans us visitin, millor.
Sí, una altra qüestió que jo he de valorar és que la millor que hi ha prima única que vaig pagar... bueno, clar, és com aquell anunci de fa molts anys, busque, compare, se encuentra algo mejor.
Ah, sí,
a la millor resulta que la prima és molt afavoridora, cal veure exactament què tinc. Però d'entrada, el fet de que ho hagi de pagar per avançat me prive de la possibilitat de poder reconsiderar o en el moment o de cancel·lar-ho senzillament i, sens dubte, m'afegeix uns interessos amb aquell crèdit que seria el normal. Aleshores, aquesta és la situació que avui en dia hi ha molta gent que està intentant rescabalar-se, recuperar aquest excés que s'ha pagat del temps que quede, perquè se demostra que les primes úniques aquestes eren bastant més elevades de lo que era normal i, a més, bueno, generaven aquest augment dels interessos de manera també important.
Per això us dic que visiteu el Josep Lluís Gómez i el seu equip, Acudos Consultors, per explicar el vostre cas concret i per rebre aquesta atenció personalitzada, perquè cada cas és un món i com que volem que ens atenguin i que ens donin solució al nostre problema, doncs és la millor manera. 973-2828-18. Aquí tens els amics de Acudos Consultors. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, molt bon dia a tothom.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidido por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. El jueves a partir de las 10 de la mañana, en 13.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi hem de posar somriures a les cares de la gent. Ja fa dies, però amb ell l'estrenem avui el mes de juny. I jo no sé, a veure com ho porta, que el sector educatiu, el juny, és un mes que està marcadíssim al calendari per moltes coses. Els alumnes el marcaven per dir, escolta, res, quan arriba Sant Joan això ja està, però també és veritat que hi ha els exàmens finals i les notes. Ara ja no sé si se'n fan d'exàmens finals, jo no ho sé. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Però veritat que el mes de juny, quan ets alumne, tenia com dos parts, no? La primera part que dius, bueno, vale, aquí hi ha els exàmens i les notes finals, però també tenia la segona part que era cap allà al 20, 22, escolta, això s'ha acabat, Sant Joan, i inici d'estiu, eh?
Sí.
T'ha canviat la percepció, ara, com a professor?
Sí, perquè és el que t'he dit, saps? M'agradaria desmitificar això de que els profes tenen tantes vacances, perquè l'única diferència és que fas la feina des de casa.
Bueno, però sense alumnes. Però sense alumnes.
Clar, però jo pensava que seria com els nens, que el dia 22 llançaria algun dia a terra i començaria a córrer sense pantalons i de dir, verano! Però no és el cas, perquè t'has de preparar tot l'any el curs que ve... què faràs de nou, què no faràs, tal, i això és tot un mes sencer, bueno, vull dir...
Bueno, és el juliol, sí.
És tot el juliol i l'agost. Jo l'he necessitat moltes vegades, també.
Ah, sí?
Sí.
No, pues sí, desconnecta l'agost, si no comences cremat.
Ja, però és que s'ha de fer les coses, perquè si no després és un dia a dia que...
A més, ara comenceu d'hora, eh? Ja la primera setmana de setembre ja amb alumnes a l'aula.
I que també és un crasso error, perquè és el que et deia, dic, és que necessitàvem aquestes dues setmanes per acabar de planificar el curs. El
sí,
que
sí.
Passa és que, com a mesures polítiques, es va votar això perquè al final fer més de guarderia que no de professors. I estem fent al final, amb nois de 12 a 18 anys, estem fent més de guarderia que de professors, i és una mica ridícul.
A però, més, bueno, els alumnes no els hi van preguntar si volien avançar.
Els alumnes els hi van preguntar, i a més, aquesta
sí.
Mesura... Jo és el que penso sempre. Ningú votarà un partit o un altre perquè avancin una setmana el calendari escolar, perjudicant moltíssim tant a la canalla, per molt que diguin que no, perjudicant moltíssim a la canalla com als professors, que no ens donen temps de començar. Mm-hmm. Però bueno...
Bueno, doncs, fins aquí l'alegato. S'ha posat a tota la comunitat educativa a l'esquena el Joel i ens ha fet aquest al·legato, que el podia fer també doncs, en una sala de festes, coneixent una persona, dir, mira, és que jo sóc professor i aquí estic aquí representant a tot el col·lectiu. Això no va bé pels joves, tampoc va bé per la comunitat docent i bla, 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 bla. I a veure què sortiria d'aquí. Però, si això no et convenç, o no ets professor o professora, per fer anar aquest argument, no sé, com podíem trencar el gel?
Doncs mira, li podries dir que si sabia que les dents humanes són l'única part del cos que no es pot curar per si mateixa.
Ah.
Vale? Perquè estan recoberts d'un esmalt i no és un teixit viu.
Ja, ja.
Llavors, què passa que li pots dir? Mira, escolta, si tu vols, anem a mirar a casa meva, anem a mirar aquesta boca a casa meva, a veure si jo puc fer alguna cosa o no. Saps?
Com li busqui el gir sempre, eh? Per cert, és el negoci, el tema de la boca, justament per això, perquè com que a tu si et fa mal a vegades la cama i has fet un mal gest, bueno, mira, repòs i, no, i es curarà.
Sí,
però clar,
sí,
les dents no. I vinga, cap al dentista. I,
sí, bueno. Sí, sí, la veritat és que... Mira, jo tinc hora aquesta setmana també per anar-hi, que és ja...
Mai és de bon grat anar al metge, però no per la persona, sinó perquè si vas al metge és que alguna cosa no va bé.
Correcte.
Però el dentista és una d'aquelles visites que no agrada.
Però si te la pots estudiar...
Això a part, o sigui, de petit no agrada perquè tal. De gran dius, home, no agrada per diverses coses, per les de petit més... per tota la part econòmica, que no és barata.
Correcte.
Gens barates. En fi, mira, mentrestant, escolta, tinguis com tinguis la boca, somriu, que a més això ja ens han dit que va bé per la salut general.
Correcte.
Riure i somriure, i escolta, si no tens les dents perfectament alineades i blanques que faiguin llum, és que jo vaig llegir una vegada amb un doctor que és que no és natural tampoc.
Correcte.
No és
correcte.
Natural, i per tant, el que passa és que són aquells cànons de bellesa o d'aspecte físic que ens han imposat a poc, no diré les xarxes, perquè a la tele, al cine i a les xarxes socials, i que, bueno, és que des de petit ja ho volem així, i no és normal així tampoc.
Correcte.
Bueno, dit sí. Això, les persones seguim generant notícies d'aquelles que encara tu, que portes ja anys mirant-te-les, dius, no pot ser això, me l'he de llegir dues vegades...
No, i és que, a més, ahir a la nit, Ricard, i ahir a la nit, me van sortir tres notícies seguides i vaig dir, bueno, dic, això ja no pot ser.
Estem fatal.
Dic, és que no tancarem mai aquest espai, vull dir, no podrem fer
no.
Noves, perquè és que és una mina, i, però de veritat, tres notícies seguides. I dic, ostres, tu, però què passa a la humanitat, no? Diu que, recordes que la setmana passada vam parlar d'unes dones que les tiraven aigua en les collites
sí.
A les seves parelles i les cremaven amb alcohol i aquestes coses i tal?
Sí.
Vale. Doncs aquesta és la nova, és una notícia recent, i diu... Novia tóxica, nivel, mujer secuestra a su novio durante 3 días para evitar que la engañara.
Caram, no, està clar que no. El que no sé si seguirà amb tu, després de aquests 3 dies.
Clar, llavors diu una escena de gelos extrema i diu que decidió encerrar a su pareja por 72 horas en una habitación de su casa para evitar que le fuera infiel.
Hombre...
Vale. Això va passar el 13 de maig, és a dir, no fa ni un mes, i diu que la pareja se conocía de tan solo 6 meses tiempo en el que la detenida fue desarrollando inseguridades extremas hacia su novio.
Pero extremas, ¿eh?
Sí. Diu que le desinstaló WhatsApp y le rompió el mòbil. Això és el principi del principi.
Ah.
Vale? Llavors, després... dit o sigui, això, després ja... van tenir una discussió i ella el va tancar en un quarto. Si vols saber el lloc per anar-hi de turisme, pues te'l puc dir, situado en la calle 126 a l'altura de Villa Ponsati, en La Plata, Argentina.
Ai.
Y transcurrido tres días, el hombre logró utilizar a escondidas el celular de su de la novia para pedirle ayuda a un amigo, quien de inmediato alertó a las autoridades.
Caram, o sigui, no es que el va tenir només per tres dies i a veure si escarmientes, no, es que l'altre va poder escapar-se, per entendre'ns.
Hosti, és molt fort, eh?
Sí, això ja és extrem, eh?
És molt fort, no sé si potser és més cultural
no ho sé,
a Sud-amèrica,
però...
que aquí, no ho sé, però Déu-n'hi-do, ni tinc moltíssimes d'aquestes.
Suposo que van trencar.
Bo, no ho sé, no, a la notícia no ho posa. A la notícia no ho posa.
No, perquè
la
millor ella no... li diu, lo siento, no se me fue la cabeza, no volverá a pasar. I...
Pensa que hi ha gent que li va molt la marxa, també.
Home, aviam, que... a mi que em tinguin tancat, segrestat en una habitació que vols que tingui, ja.
Bueno, sí, però ja t'he dit, hi ha gent que...
Bueno.
No sé. Bueno, en fi, després una... ni tenia... És que ni tinc més d'aquestes, però les aniré guardant una vegada a la setmana.
Això.
Perquè aquestes de les mujeres tòxiques...
A veure què dius, que se'ns tiraran a sobre les associacions,
no, però, escolta, si em trobo d'homes, però... Sempre i quan tinguin una mica de gràcia, és a dir...
Vale.
Vull dir, home, jo crec que és anecdòtic que faci tres dies que tingui tancat el nòvio per possibles celos.
No, anecdòtic i estrany, però vaja. Sí.
Vull dir, en fi. Bueno, doncs canviem radicalment de tema i anem a una altra notícia que diu... Roben 100.000 encenedors d'un camió a l'AP7 amb el mètode del teloner.
100.000?
100.000... encenedors.
Bueno, si és un col·leccionista o jo què sé, perquè... no sé.
A veure, és que jo no acabo d'entendre una cosa i és, vale, 100.000 encenedors, si tu els vens a preu de mercat, que és un euro, són 100.000 euros.
Sí, però hi ha un curro aquí, eh?
Però, exacte, és que potser no et surt a compte, perquè és, a veure qui et compra els 100.000 encenedors, a veure com els vens.
Clar.
I tot... No ho sé. No.
Home,
ho acabo d'entendre.
És complicat. Quasi és millor robar 10 coses de 10.000 euros que 100.000 d'un euro, eh?
Sí, així m'agrada, Ricard, que donis idees als futurs. Sí. No, però és que és veritat, perquè... O sigui... El tio està... El mètode del teloner aquest és que el camioner està dormint i agafen una navalla, tallen la lona del camió i s'ho emporten. Però, escolta, 100.000 encenedors...
Sí, bueno,
és que suposo... sembla un anunci, un problema de matemàtiques.
Però suposo que van anar amb un altre camió, perquè és que per poc que ocupi, 100.000 són molts, eh?
Bueno, anaven amb una furgoneta d'aquestes així grans, però
molt grans.
Paquetadíssim tot.
Oh, clar, sí, els pares de la policia, què llevan ahí? Nada, vendedores. 100.000.
Para mi suegra. Mare. Para mi suegra.
Això... Vinga, va, una ràpida abans de l'acudit, va.
Una ràpida? Vinga, no, pues mira, aquesta perquè només volia llegir el titular.
Ah.
Mujer tiene 13 hijos de 8 padres distintos y responde a la cámara. ¿Y qué? No importa.
Però i la pregunta quina era?
És que la gràcia és que... Perquè la graven perquè sí al carrer.
Ah, val.
I diu, no me importa lo que me diga usted. Això surt a TikTok, perquè ella està ballant, està fent un vídeo de TikTok i ho explica també, no?
Vale.
I diu això, diu, 13 hijos de 8 padres diferentes.
¿Y qué? No me importa.
No me importa.
No, nada, tot molt bé a la vida. La vida familiar deu de ser d'exemple.
Home, els Nadals deuen ser entretinguts, eh? Això
bueno, sí, depèn de si estan ben avinguts o no, que són 8, eh? Diferents.
No, bueno, clar, 8...
Home, sí, 8 pares diferents.
8 pares i 13 fills.
Déu-n'hi-do.
El que n'ha tingut 5 és un privilegiat, llavors.
Ja. No, home, no? Però no vol dir que... Potser n'han tingut 2, alguns.
Ah.
Clar. Vaja, bueno, el matemàtic aquest. Bé, bueno, va, anem a per l'acudit, vinga.
Vale, aquest és un dels acudits més graciosos més i més cruels que he trobat, però a la vegada es fan diu què hace un mudo bailando?
¿Qué hace un mudo bailando?
¿Un mudo bailando?
Pues no sé.
¿No?
No.
Una mudanza.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Si el lunes pasado Pedro Sánchez nos sorprendía con la convocatoria de elecciones anticipadas, hoy lo ha hecho arrojando un guante al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación.
Pues la cuenta hasta el próximo 23 de julio, el día de las elecciones, sale a 6 debates. Entre los dos, 6 cara a cara, 1 cada lunes. Bueno, lo primero que uno puede pensar cuando escucha esto es que hay que ser muy, muy, muy fan de la política, muy cafetero, para aguantar 6 debates consecutivos. Uno, bueno, pues puede resultar interesante, claro que sí. El segundo puede tener también su morbillo de la réplica. El tercero ya empieza a ser más de lo mismo y a partir de ahí ya veremos si no acabamos diciendo aquello de que lo poco agrada y lo mucho cansa. La cuestión es, ¿por qué hace este movimiento Sánchez? Es innegable que hay una estrategia detrás porque este hombre nunca da puntada sin hilo. De momento, lo que hace es marcar los tiempos e incluso las reglas de juego. Solo él y Feijóo. No sé cómo le habrá sentado el anuncio a su compañera de Consejo de Ministros, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acaba de lanzar su proyecto político Sumar como alternativa a la izquierda. Es cierto que Sánchez también plantea su participación en más debates con otros grupos políticos, pero por lo pronto lo que ya ha conseguido es poner el foco en los cara a cara con Feijóo y centrar la campaña en PSOE y PP. Bipartidismo puro y duro. Yolanda Díaz, por cierto, ha reaccionado por Twitter, ha dicho que quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijóo está fuera de la realidad de nuestro país. Y precisamente la otra clave es saber si Núñez Feijóo va a recoger el guante y si lo recoge, ¿cómo lo va a recoger? No parece probable que acepte sin más las condiciones de Sánchez. Por cierto, ahora mismo hay convocada una rueda de prensa tras el comité de dirección del PP y no tardaremos en saber qué dice Núñez Feijóo sobre esta propuesta de debates. Pues ahí queda el órdago de Pedro Sánchez entre Feijóo y lo que no es Feijóo. Puede haber decenas de debates hasta las elecciones. Esperemos que tengan en cuenta la hora, porque si no, lo que va a ser de órdago van a ser las siestas en España. Pues pendientes a esta hora de esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo desde la sede del Partido Popular y además también pendientes de otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, lo primero que vamos a hacer es mirar al cielo, aunque aquí tenemos el techo del estudio, nos podemos asomar por la ventana para ver el tiempo. Primera semana del mes de junio que va a terminar como la anterior, con tormentas, siendo estas más probables por la tarde y en el interior de la península. Ahora mismo alerta naranja por lluvias con posibilidad de granizo en las provincias de Palencia, Burgos, Cuenca, Albacete y también Valencia. Lluvias que todavía no resuelven ese grave problema de sequía que arrastramos y con el temor entre los agricultores a que el granizo impacte de forma negativa en las cosechas. Los expertos apuntan a COPE a un recorte del 30% en el cultivo de la sandía, por ejemplo en Murcia, al 40% de recorte en la cosecha de frutas y hortalizas en la campiña sevillana y hasta el 80% en la cereza del Valle del Jente, en Cáceres. Pues precisamente el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, lamenta y comparte la desazón y preocupación de los agricultores y familias de los pueblos afectados por las pérdidas ocasionadas en el campo a causa de las lluvias de los últimos días. Tras manifestar su cercanía, apoyo y solidaridad a los afectados, respalda la solicitud de la mancomunidad del Jerte para que sea declarada zona afectada y se tomen medidas para afrontar la dureza de esta catástrofe. Y el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha viajado hoy a Kiev, a la capital de Ucrania, como enviado del Papa Francisco para intentar una mediación en la guerra, en la invasión rusa. El objetivo es escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas ucraniana sobre posibles vías para alcanzar una paz justa y apoyar gestos de humanidad que contribuyan a aliviar las tensiones. La intención del Papa es que Zuppi sea el único interlocutor de los presidentes ruso y ucraniano. A ver si lo consigue.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid busca delanteros tras la salida de Benzema.
Mañana es el día de la despedida del francés, que ayer anunció que tras 14 años deja el Real Madrid. Esta baja, unida a la de Asensio, Hazard y Mariano, obliga al club blanco a contratar delanteros. ¿Cómo va a ser la despedida de Karim Benzema, Miguel Ángel Díaz?
Será un acto privado que comenzará con un vídeo repasando los mejores momentos y los mejores goles de Karim Benzema en el Real Madrid. Posteriormente comparecerá en un discurso el presidente Florentino Pérez, después unas palabras del propio delantero para terminar con una sesión de fotos con los 25 trofeos que ha ganado en sus 14 temporadas en el Real Madrid. El club le busca sustituto, de momento en la plantilla solo están como delanteros Rodrigo, Vinicius y regresará en principio Brahim Díaz. El gran objetivo sería el fichaje de Harry Kane.
Ahora tenis, Roland Garros. Nos quedan solo Carlos Alcaraz, que juega mañana contra Tsitsipas, y Sara Sorribes, que está jugando ahora por un puesto en cuartos de final. Ángel García.
Jugando y dando una de sus lecciones habituales de lucha, de pelea. Perdía 2-5 en el primer set ante la brasileña Haddad Maya. Se llevó ese primer set en el tiebreak por 7-6 y ahora manda 3-1 en el segundo parcial. Como siempre, partido largo, como siempre, partido luchado, pero Sara Sorribes puede meter en sus primeros cuartos de final de un gran slam.
Y es noticia en la selección española que Nacho Fernández entra en la lista de convocados de Luis de la Fuente, sustituyendo al lesionado a los osunista David García.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig pràcticament per sobre de la 1, dilluns 5 de juny. Hores d'ara hi ha 27 graus a la ciutat de Lleida aquesta setmana i ens expliquen que les màximes podrien arribar a la xifra aquesta dels 30 graus. De totes maneres, ens tenim per endavant una setmana relativament inestable, amb nuvolades i amb tempestes que poden arribar de manera puntual i que sobretot es concentraran cap a final de setmana. David Torres, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida predominaran els núvols d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes a la meitat nord i seran localment forts al Pirineu i no es descarten que s'estenguin a punts propers. Tenim avisos actius per precipitacions de més de 20 litres per metre quadrat en una hora i també amb calamarsa. Les temperatures sense gaires canvis, 31 de màxima a Lleida, 29 a Balaguer, 27 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. Demà dimarts tindrem el cel més aviat clar, amb nuvolositat alta i núvols d'evolució diurna, amb xàfecs a la meitat nord, que probablement seran forts i vindran acompanyats de tempesta a punts del Pirineu i també podrien estendre's a zones properes. Allà tenim avisos actius també per precipitacions i calamarsa i les temperatures semblants a les d'avui. 30 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 28 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 30 a Viella. Les mínimes seran de 14 a Lleida i Balaguer, 13 a Tàrrega i 9 a la Seu d'Urgell i Viella. El vent serà fluix de component sud amb més intensitat ocasional a l'extrem sud a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Va, que abans dels bocins d'història encara t'explico una altra cosa. Aquest dissabte al Picat hi haurà un espectacle que s'anomena Forever Fest. Hem parlat amb els seus dos organitzadors. És tot a benefici de l'Associació contra el Càncer del Picat. Pots comprar les entrades a entrapolis.com, busques allí al Picat o Forever Fest i et sortirà. Pots fer donatius també cap a l'Associació contra el Càncer del Picat. Hi haurà grups de tribut, de Sopa de Cabra, de Queen o de AC/DC. Ja saps que tot això doncs és en record del Lluc, que va perdre, ens va deixar l'any passat a causa del càncer, que per tant l'eslògan d'aquest any, o d'aquesta edició, és Peto el que peto, tots contra el càncer, recorda, que tot va a benefici de l'Associació contra el Càncer del Picat. Entrapolis.com, però jo et convido també, si vols. Tenim cinc entrades dobles. Cinc entrades dobles. Només m'has d'enviar un WhatsApp al 664-526-180 664-526-180 664-526-180. Si ets dels cinc primers, doncs t'endús aquestes entrades dobles, per anar aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda al Parc del Graó del Picat. Tots contra el càncer, a benefici de l'Associació contra el Càncer del Picat. Que ens espera el Joan Ramon González.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, que seguim avançant en el temps i ens acostarem a dos quarts de dues, com tots els dilluns, parlant dels bocins d'història. Ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bé, bon dia. Aquí amb la ressaca de la plec, no?
Sí, senyor. Bueno, jo no, però més d'un i de dos, segurament, perquè déu-n'hi-do la quantitat de gent,
Sí, no, ha estat un èxit i des d'aquí, evidentment, alegrar-nos de l'èxit, felicitar en nom de totes les penyes i colles que han estat allí col·laborant i participant assíduament i aquesta vegada més, i al seu president, el Pedrix, que, bueno, com sempre ha portat l'estàndard de Lleida molt més enllà, i molta gent sempre, bueno, ahir no vaig estar aquí, que tenia una reunió familiar fora de Lleida, i tothom, oh, has deixat a Lleida, a plec i tot, i bueno, a vegades sembla que tots hem d'estar allí forçosament.
Sí, però tranquil, que no la vas deixar buida, vull dir que havia gent a Lleida.
Oh, però descomptat, no, a més els expliques de què va, com va, perquè alguns encara no ho coneixen molt bé, el que és aquesta festa, no? I tot això, i tota la història, i bueno, se queden al·lucinats, allò de tanta gent menjant cargols i tot això, i bueno, però veritablement és una festassa, i que a més cal reconèixer que tant tots els penyistes com la pròpia FECOI sempre tenen com a complement dels cargols, que està molt bé, la seu vella de fons. Ahir mateix, la rua que sempre passa del Pont Vell, sempre la majoria de les penyes se fan fotos davant passat el pont, i sempre la silueta de la seu vella al darrere, no? Per tant, en aquest sentit, aquesta unió dels dos símbols de Lleida, cargols i seu vella, i que de fet algunes vegades ha fet aquest dibuix mental de que la seu vella és com un cargol, és a dir, el campanar és com el cap del cargol que s'aixeca una mica, i la closca seria tota la catedral amb el cimbori. Tampoc està malament aquest paral·lelisme a vegades que es fa mentalment.
Sí. Bueno, després de la plec, ja sabeu que el Joan Ramon és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, i ens permetreu que fem un parèntesi al darrer capítol que teníem per parlar del Tutankamon, perquè aquest dijous d'aquesta setmana es posa punt i final als actes de commemoració del 50 aniversari d'aquesta associació centrada a la Seu Vella, al conjunt monumental de la Seu Vella, del turó de la Seu Vella. I, Joan Ramon, aquest dijous serà, primer, molt especial, perquè són 50 anys, és veritat que fa mesos que s'està celebrant, però és l'acte final, i suposo que també de mirar en el futur, no? Ho dic perquè les persones, quan arriben a això de les dates molt concretes, és, bueno, vale, 50 anys, vale, i ara què? Ara cap on anem? Què fem, no? Què deixem de fer? No sé si és així.
Sí, en primer lloc, com has dit molt bé, teníem aquest capítol de Tutankamon, lo deixem ajornat una setmana, és que ens han seguit una mica, no passa res. Estem al centenari de descobriment de la tomba, que també va ser molt llarga, i per tant no li vindrà d'una setmana quan a parlar. I el que tu has dit ara molt bé, l'associació és molt més recent, solament són 50 anys, però déu-n'hi-do, són molts anys també per una entitat civil que sense ànim de lucre potència i treballa pel màxim de bé que sigui el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella. I com has dit molt bé, l'associació va néixer formalment el 28 de desembre del... sembla que és una broma, però és el que va passar, del 1972. Al ser al final de l'any 72, van considerar des de la Junta Directiva que l'any del centenari, per dir-ho d'alguna manera, podien fer a cavall dels dos anys, del 2022 i del 2023. I, per tant, els fastos, diríem, de celebració oficials van començar al juny de l'any passat i acaben aquest dijous oficialment. Això no vol dir, evidentment, que s'acabi ni molt més l'associació, perquè tu, com dius molt bé, a l'arribar als 50 anys, no és allò de com una jubilació d'aquelles obligades.
No, no, no. No, que a més ara l'edat de jubilació es va allargant, eh?
Sí, no, per descomptat. Però tot i amb això, la jubilació sempre són uns efectes a vegades més burocràtics que una altra cosa, si la salut acompanya, i el que es fa és pues, mantenir l'activitat d'una altra manera, sí, etcètera. Això no vol dir que l'associació hagi de fer l'activitat d'una altra manera, que sí que és veritat, perquè hem de recordar potser la necessitat que va tenir Lleida de que es creés aquesta associació. La necessitat va ser, bueno, és tan senzilla com això. Recordem, la nostra magnífica catedral, una de les catedrals més importants que hi ha al món, diguem-ho així, sense cap orgull patriota, és a dir, jo crec que tothom ens entendrà, perquè és la darrera catedral que es fa en estil romànic. Es fa al segle XIII i, per tant, és una catedral, en aquest sentit, que té unes peculiaritats molt singulars, afegits amb altres detalls que ara no explicarem, però aquest seria un dels referents més importants. Va ser la catedral de Lleida fins al segle XVIII, des del segle XIII fins al segle XVIII. I, com a tota catedral, estava envoltada dels carrers i les cases més importants, que això sempre ens oblidem. Hem de pensar barri gòtic de Barcelona, independentment de les qüestions dels regidors actuals que té Barcelona i la polèmica que té actualment per constituir l'Ajuntament, no entrem en això, barri gòtic de Barcelona, o Tarragona, o Girona, i fiquem Lleida igual, envoltada de cases. Clar, Lleida què li ha passat? Que a partir del segle XVIII, per les qüestions bèl·liques, tot i que ja va començar el segle XVII, totes aquestes cases i carrers queden destruïdes per fer una fortalesa brutal, enorme, magnífica des del punt de vista de lo que és la enginyeria militar. Per això porta una segona part, que és que la catedral se va tenir de buida tota per convertir-se en caserna militar. Va ser, per tant, caserna des de l'any 1707 fins al 1948. En aquest sentit, ara farà 75 anys que va quedar alliberada de la servitud militar i comença una restauració sistemàtica, al principi amb molta alegria. A partir de l'any 1951-52 es fa sobretot la restauració del claustre, després tota la catedral, i se va amb aquest procés, però s'arriba als anys 70, del segle passat, i se veu que hi ha com una... Això que sol passar a vegades, no sé, no, entre cometes, no sembla que no és habitual, no? Però sol passar que els projectes que comencen amb ganes s'aturen, sí. No arriben les inversions, en aquells moments tot depenia de Madrid i, per tant, era una mica més lluny, a vegades potser igual de complicat, però costava més, i coses tan imprescindibles, un cop que s'havia fet lo gros, que era evitar que se deteriorés des del punt de vista material, però simplement pues, tenir unes portes que funcionessin, que sortissin i se'n tanquessin, no les parets encara de tàpia que hi havia o de totxos i se trave per altres puestos, o que simplement hi hagués un petit horari de visita per facilitar l'entrada al monument. Tot això va animar a una colla de lleidatans i lleidatanes, en concret van ser 48, que es van reunir a l'octubre de l'any 1972, a lo que llavors era la Casa d'Exercicis Espirituals, per decidir prendre una mica la iniciativa des de la Societat Civil de Lleida d'aquell moment, i per tant hi havia gent en la convocatòria tan interessants des del punt de vista de la cultura del moment, com podien ser doncs, en Josep Lladonosa, Enric Garçavall, el Ferran Boneu, en Jesús Tarragona, en fi, molts personatges que ara podrien anar detallant aquí. I en aquella reunió va haver una discussió. És a dir, què fem? Una entitat cívico-religiosa, com podia ser una cofraria. Havia hagut una cofraria molt il·lustre a Lleida, que era la cofraria de Santa Maria l'Antiga, que tindria, pues, salvant les distàncies, una mica com són les organitzacions aquestes que tenim de Setmana Santa, com poden ser la cofraria dels Dolors, o la cofraria dels Armats de la Sang, o del Sant Enterrament, en fi. I que també podem fer altres tasques de tipus social o cultural a part de la religiosa. Aquesta va ser una de les primeres idees que van sortir. La cofraria aquesta de Santa Maria l'Antiga havia desaparegut i, per tant, era una opció de recuperar-la. Però també estem vivint, recordem, els anys 70, encara estem al final del franquisme, però jo penso que hi ha també un pensament progressista en general de tot el que seria la societat d'aquells moments de Lleida. I tot i que podria ser interessant recrear aquesta entitat, s'aposta per una altra cosa que crec que és molt més interessant, com és constituir una associació totalment laica, que no tingui cap tipus d'identificació religiosa, tot i que amb tot el respecte per la religió, això faltaria. Com sempre hem dit, no podem desvincular la catedral del seu origen, que és ser la catedral de Lleida.
Sí, per tant, clar.
Aquest... Per molt que ara parlem del monument, de la seva importància i tot, però té aquest component religiós al qual no som aliens i, de fet, per això mantenim com un dels actes importants sempre, l'últim diumenge d'octubre, una missa solemne que recorda una mica aquesta funció que va tenir la catedral en el seu origen. Dit això, es decideix constituir aquesta entitat i, formalment, aquests socis i sòcies fundadors, es consideren així, ja creen una comissió que es reunirà el 28 de desembre del 72 per constituir la primera junta, la qual comença a fer les passes oficials per ser oficialment ja com a tal, cosa que passarà al febrer del 73. Per això estem a cavall dels dos anys i per això també hem jugat amb aquests dos
clar,
anys.
Sí, sí, sí.
El 23 de febrer de l'any 1973, també una altra data curiosa, es fa la primera reunió de la primera junta directiva, la qual la presidirà Ferran Boneu i que tindrà com a vicepresident doncs, persones tan interessants com poden recordar els oients que ens senten, Jesús Tarragona, que està de vicepresident, Ramiro Viola com a secretari, José María García, administrador, Vicent Martí, vocal, igual que Enric Arsavall, José María Mora Cajigau, que també seria vocal, Aurelio Bautista, que també és vocal, José Antonio Rossell, un món del punt del periodisme, igual que Aurelio Bautista, Josep Barahona, aquest és un dels darrers traspassats que va ser fa uns mesos aquest any mateix, o Ernest Corbella, que després va ser alcalde de Lleida. Aquesta és la primera junta flamant que s'establirà i que el que tractarà en els seus orígens és fer aquesta feina que en aquells moments no feia el propietari, que era l'administració. En aquells moments ja s'havia transferit a lo que era el Ministeri d'Educació, el que havia estat el Ministeri de l'Exèrcit, i es treballarà per fer doncs, el que hem comentat abans. Ficar portes de fusta a les portes, ficar vidres a les finestres o alabastres a les finestres per intentar doncs, que no hi hagués el típic que entrin ocells, pardals, que hi hagi mal ús, que se fica una persona que obri unes poques hores, però com a mínim donar una certa normalitat perquè es pugui visitar el monument. Es comença a treballar per recuperar una de les capelles que començarà a ser com una mica la d'assaig de tot, que seria la capella de Jesús, la qual es recuperarà per fer inclús el primer les misses, el primer culte, aquest aspecte religiós, tenint en compte també doncs, que tenia tant a mossèn Tarragona com a mossèn Viola en la junta, no pararan fins que clar, totes les setmanes es feia missa en aquella església, en aquella capella, i recordem que és la que està pujant a la Porta dels Fillols a l'esquerra, l'única que no té accés directe a la catedral i que per això queda com una petita església independent. Això va afavorir que...
La Porta, la Porta dels Fillols és la que hi ha on hi ha el bar-restaurant, per entendre'ns, eh?
Correcte, on està el bar de la Sibila, sí, sí, que ara s'ha recuperat.
O sigui, aquella escalinata que hi ha molts pares, bueno, molta gent que es va casar... Bueno, no, que es va casar a la Sovella, no, que després van anar a fer les fotos i que tenen foto amb aquella escalinata.
Correcte, no, i molta gent, ja ho dius bé, els anys... La capella es va recuperar el 74 i el 74 i el... Quasi vidora dos anys, va ser una capella, a part que tenia les misses setmanals i demés, molta gent, que no es podia llavors casar a la Sevilla perquè no estava potser en les condicions adequades, es casaven allí. És a dir, que va ser una capella que molts matrimonis, jo tinc amics que vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar-los en el casament, i es va fer allí, en aquella capella. Per tant, és una capella que per molta gent també té aquests records personals. I després, com tu dius molt bé, molta gent doncs, acaba rematant fent les fotos al claustre, que sí que estava restaurat, sí. O aquí mateix. Aquesta seria la primera etapa, l'etapa, podríem dir, de formalització, de constitució, de fer aquest paper que fan les associacions civils quan neixen d'amics de monuments, que és quan el propietari no fa la feina, apareix aquestes entitats per intentar que faci aquesta feina o ser una mica els promotors d'aquestes tasques. A partir de l'any 1981 se produeix un relleu interessant des del punt de vista de que els traspassos del Ministeri de Cultura ha aparegut ja les autonomies consolidadíssimes, la Generalitat també, la propietat de la catedral se traspassa del Ministeri d'Educació a la Generalitat de Catalunya. L'entorn, que ja era propietat de l'Ajuntament, en aquest cas sí que el Ministeri de l'Exèrcit va passar directament a l'Ajuntament sense passar factura, no va passar com a Gardeny, sí. És a dir, que va ser una sessió totalment gratuïta. I aquí ja tenim els dos propietaris del conjunt monumental del turó que diem ara. La catedral és de la Generalitat i el conjunt del Castell del Rei i tota la fortalesa és de l'Ajuntament. Hem de ser realistes de que al principi, quan apareix l'associació, l'objectiu és ser ovella. L'altre sempre queda com una cosa secundària, com a complement. Sí que es parla de l'entorn de la ser ovella en els primers estatuts, però d'una manera una mica tímida hi és, però hi està, no? De fet, inclús la pròpia administració farà un patronat de la ser ovella per ficar l'accent en la catedral. L'altre sempre queda molt com a secundari. Per tant, aquesta etapa que comença amb mossèn Jesús Tarragona i que té d'altres també membres interessantíssims de la societat civil que formen part de les pròpies juntes, de d'altres pot ser una persona entranyable que molts ens recordaran com és en Juli Daura, que va ser l'empresari de l'Estrella d'Or i que va tenir una de les iniciatives interessants com va ser fer de dos a tres campanyes de plantació d'arbres en la zona del Camp de Mart, que llavors estava també molt deteriorada, no és que ara estigui molt bollant, però en aquells moments es va fer aquesta iniciativa, i que d'altres va vindre doncs, el propi Jordi Pujol a fer una activitat de plantar arbres per recolzar aquesta iniciativa de l'associació. En aquesta etapa, a part de fer tasques aquestes així, començava ja una mica ja més per l'entorn, no per la pròpia catedral, ja estava més o menys, diríem, això fet, i al pertany ja la Generalitat ja es considera que està més proper de l'administració, se pot relaxar un pèl més l'associació en aquest sentit, perquè ja té uns propietaris que estan més a prop, llavors potser posa més l'accent en l'entorn sense oblidar l'altre, però el 1986 es produeix el cop d'efecte, jo crec que important per part de l'associació, que és buscar les restes del rei Alfons el Benigne, que segons la documentació havien d'estar a la Catedral Nova. Ara no explicarem tota la història d'aquest rei, però que finalment l'associació patrocina una intervenció arqueològica i antropològica a la Catedral Nova que permet identificar aquestes restes reials, i el 1986, a l'octubre, es traslladaran de manera solemne a la Seu Vella, on estan actualment depositades, i d'alguna manera comença una de les festes importants aquell octubre de l'any 1986, que és el Dia de la Seu Vella, sempre coincidint amb el darrer diumenge d'octubre. Aquell any va ser recordar la figura d'Alfons el Benigne, un rei molt lleidatà que va voler ser enterrat a Lleida i és l'únic que tenim enterrat aquí a la ciutat. I a partir d'aquells moments, el Dia de la Sòria comença a agafar força, una força sobretot des del punt de vista del món acadèmic, en el sentit que cada any es fa una celebració de diferents aportacions d'estudiosos que investiguen sobre el monument, amb la qual se comença a augmentar coneixement, cosa que sempre és important, i al mateix temps que comencen a publicar una sèrie de monografies miscel·lànies, millor dit, d'aquestes aportacions que es fan en els successius dies de la Seu Vella. Aquestes aportacions permeten arribar a tenir un bon corpus bibliogràfic que d'alguna manera arribarà a ser la base del que es farà l'any 1991, el Congrés de la Seu Vella, en el qual en aquest cas sí que tota la societat ja de Lleida, començant pel propi Estudi General, aposten per fer aquesta reflexió sobre el que ha de ser el conjunt monumental del turó, tot i que aquí encara estem parlant solament de Seu Vella. Bé, aquesta seria una etapa interessant.
Clar, és que, aquesta apreciació és bona perquè no hem començat a parlar del turó de la Seu Vella fins fa relativament poc, eh?
Sí, per descomptat. Aquí, potser aquesta és una de les faleres personals i ara també estem en l'any 1998 la societat civil de Lleida a través de l'associació amb unes eleccions amb el malaguanyat Emilià Estudillo, que també es va voler presentar a la presidència quan mossèn Jesús Tarragona va deixar resta, va donar la confiança de ser el president i ja fa 25 anys que ho soc.
T'estic veient amb una foto de fa 25 anys. No, sí, ho dic perquè tinc aquí al davant, que me'l va donar la Mari Carmen Salvador, la presa de posició, això no, quan, suposo quan vau tenir els resultats de les eleccions, el 10 de juny del 98, per tant, quasi bé fem anys, per entendre'ns.
Sí, són 25 anys.
Sí. I t'estic veient aquí a la fotografia, juntament, com deies, amb l'Emilià Estudillo, sí.
Sí.
Bueno, és curiós, són aquestes coses, 25 anys. Jo crec que això que dèiem d'anomenar-ho, intentar ja anomenar i parlar del turó de la Seu Vella, crec que l'obertura i restauració del Castell del Rei, integrar-ho dins, va ajudar a que ho veguéssim ja com un conjunt monumental del turó de la Seu Vella, perquè quan era només poder visitar l'entorn de la Seu Vella pròpiament dit i entrar al claustre, doncs, escolta, lo castell, no? anem a la seu vella. Però quan ja el Castell del Rei s'obre, s'entra dins, es fa la terrassa de dalt i tot això, jo crec que això, i juntament amb la candidatura de la UNESCO, que és, jo crec que llavors és quan agafa força, no? El tema de que la gent ho comenci a conèixer com el turó de la seu vella.
Sí, és a dir, aquí sempre s'ha produït aquest fenomen curiós. Evidentment, quan se tanca la catedral al segle XVIII, oficialment passa a ser el castillo principal en tota la fortificació. La gent comença a oblidar-se de que té la vella catedral aquí. El concepte seu vella apareixerà a principis del segle XX, perquè fins a principis del segle XX, des que es tanca la catedral al segle XVIII fins al segle XX, la gent lo coneix com lo castell.
Sí.
I aquest nom de lo castell continua estant actualment.
Sí,
jo,
sí.
En principi, crec que no hi ha cap problema si sabem distingir que lo castell és la fortificació, el castell del rei o la suda, com també se diu d'una manera més popular, que no tan tècnica com caldria, i la pròpia seu vella. La seu vella està dins de lo castell. La seu vella no és lo castell, forma part d'aquest castell. Per tant, si fem aquesta salvetat, cap dels problemes. I aquesta seria una de les meves faleres com a president d'intentar fer valdre aquesta importància d'aquest conjunt que tenim al tossal de la seu vella, també m'agrada més la paraula tossal que turó, és que aquesta també ha fet més fortuna, i que tenim allí un magnífic conjunt monumental. De fet, una de les primeres tasques que em va tocar fer com a president va ser una reforma dels estatuts, adequar-la una mica als nous temps, i, entre altres coses, ja va costar en la reforma dels estatuts, que són els que actualment tenim vigents, aquesta canvi, diríem, d'objectiu tan concret com havia abans per la seu vella i el seu entorn, per parlar del tossal de la seu vella, del turó de la seu vella i el conjunt monumental del turó. Això ja es produeix entre l'any 99 i 2000. Recordo que hi havia pròpia gent de l'associació que no el veien clar, que deien, bueno, es compliquen tant, tanta cosa, però bueno, el meu criteri crec que es va imposar des del punt de vista democràtic, perquè al final ho va aprovar l'Assemblea i sense cap problema, simplement havia alguna opinió discordant. I, de fet, la segona part és quan el 2001 m'atreveixo, diguem-ho així, a proposar la candidatura del Patrimoni Mundial, la idea, que llavors solament era la idea del Patrimoni Mundial, sempre que declare que és el turó de la seva vida.
Això a quin any, Joan Ramon?
Perdó, al 2001.
Al 2001, eh? O sigui...
Sí, és la idea. I sempre neix amb aquesta idea, conjunt monumental del turó de la seva vella. La resposta que es produeix de seguida per molta gent de Lleida, vols dir que això s'ho mereix? Sí, que s'ho mereix, és un monument magnífic. La resposta de les entitats oficials, Espanya té molt patrimoni declarat i hi ha moltes catedrals declarades. Ei, que no l'heu entès, que no és la catedral solament, que sí que s'ho mereix la catedral, però que és el conjunt monumental del turó. I això és la lluita que encara portem fent d'alguna manera, però que va consolidar-se primer amb la creació, com tu has dit molt bé, del Consorci del Turó l'any 2009, llavors ja sí que aquesta manera, diríem, d'anar defensant aquesta idea va quallar i se crea el Consorci del Turó amb els dos propietaris, no és el Consorci de la Seu Vella, sinó del Turó de la Seu Vella. Aquí ja tenim, en aquest sentit, aquesta primera victòria moral. El Pep Tor, el primer director del Consorci, sempre l'ha entès igual com l'estem entenent nosaltres, que és, ha de ser el conjunt monumental del turó. I com tu dius molt bé, ell, quan la seu vella ja està funcionant, sempre podia funcionar millor, però bé, aposta des del Consorci per recuperar una figura oblidada del conjunt monumental, que és la suda, com diu tothom, però que s'ha de dir millor com el que actualment comencem a dir, que és el Castell del Rei. I el 2011, l'obertura a la visita pública del Castell del Rei fa que es complementi més, com tu has comentat molt bé, Ricard, aquesta visió global de lo que és el conjunt monumental del turó. Queda sempre l'assignatura pendent encara de les muralles, que diem de manera així generalitzada, però que hem de pensar que no són unes muralles, que també estaria bé, sinó que és tota una fortificació feta per enginyers militars i ben pensada en quatre baluards, les fortificacions complementàries. Per tant, des del punt de vista de lo que és la enginyeria militar, és probablement després del castell de Sant Ferran de Figueres, el conjunt militar modern més important que tenim a Catalunya. Per tant, poca broma. I això és el discurs que hem continuat treballant i continuem treballant i que, finalment, és el que va entrar a la candidatura al Patrimoni Mundial.
Sí, 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 sí.
Primer, encara amb aquesta timidesa, s'apostava pel paisatge cultural. Però després se va veure que, si no apostàvem per aquesta singularitat de que tenim una catedral excepcional, com és la Seu Vella, i que d'aquí va passar a ser una fortalesa, un castillo, doncs això seria el que d'alguna manera dona aquesta singularitat.
Doncs ja ho veieu, que hem fet una mica de bocins d'història d'aquests 50 anys de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, que culminen amb l'acte d'aquest dijous.
Correcte.
Sí, però com deia el Joan Ramon, s'han de celebrar, perquè, escolta, s'han de celebrar, benvinguts siguin, però l'associació segueix en bona salut i en van. O sigui, no és un abans i un després, sinó és un reconeixement a aquests 50 anys i a les persones que encara doncs, des de l'inici ens acompanyaran i a partir d'aquí, doncs, 50 anys més, eh?
Exacte, no, evidentment, jo ja no els veuré i molta gent dels que ens escolta tampoc, però l'important és que tingui vida i treballar per un monument que ja porta, doncs, això, com a mi, la catedral, més de 800 anys. I ja per acabar, perquè suposo que estem ja acabant
no,
el temps...
Estem molt fora de temps, però vaja.
Recordar que això, que aquest dijous a les 7 de la tarda, tothom que ens sent, si encara no s'ha apuntat, és gratuïta la inscripció, però simplement és tenir controlat l'aforament, animo a que pugin a acompanyar-nos amb aquest acte festiu de final d'aquest 50 aniversari per començar amb ganes a treballar el 51 aniversari, que ja serà el dia de la sovella d'aquest any. Però ara concentrem-nos en el que farem aquest dijous. Aquest dijous, 8 de juny, tindrem un acte a les 7 de la tarda, torno a repetir, a la pròpia nau central, en la qual tindrem una presentadora estimada per tothom, com és la Maripau Huguet, que ens farà de conductora de tot el programa. Tindrem música de la Julià Carbonell, del quartet Amoenus Quartet, que vol dir quartet amable, amè, i que serà un quartet de vent format per quatre músics de la Julià Carbonell, que són l'Enric Vilalta, el Víctor Lleixà, Ramon Aragai i Joan Camps. Després tindrem una magnífica aportació que serà la glossa de Josep Vallverdú. Això fa molta il·lusió que Josep Vallverdú pugui dedicar-nos una part del seu temps i de les seves reflexions i de la seva experiència escriptora i estimadora de Lleida i de la seva vella a parlar-nos de la seva vella en aquest centenari seu. Això serà, jo crec, un dels plats forts de la jornada. A part d'això, un petit vídeo explicarà una mica la història aquesta que m'he explicat ara d'una manera potser més llarga i no tan amena, i tindrem dos reconeixements que crec que són interessants. Els socis difunts que van constituir l'associació a l'any 1972, dels quals, malauradament, solament tenim quatre vius, a los quals si farem en nom de tots els altres el reconeixement puntual i que val la pena potser recordar aquí els seus noms, com són la Glòria Paller, una senyora, una dona, que per tant sempre és important recordar-lo, el Guillem Saez Aragonès, el Francesc Oró, que també aquest any està de celebració i que aquí desitgem que se recuperi aviat de la indisposició que té, però que estem en el Joan Oró, en el centenari Joan Oró com a nebot d'aquesta persona tan entranyable, i el quart que tenim sobrevivent doncs és una persona coneguíssima de tothom com és l'alcalde Antoni Ciurana. I després també tindrem un altre reconeixement. Jo penso a vegades que aquestes associacions, sense cap dubte, viuen gràcies a la gent que tira del carro. Estarà el president com a cap visible, però al darrere hi ha un munt de gent que formen part d'aquestes juntes directives, des de la secretària fins a l'últim vocal, que ajuden a que això funcioni. I a vegades ens oblidem, i crec que aquí val la pena, tota la gent que ha passat per aquestes juntes directives que ha hagut a l'associació des de l'any 1973 fins a los propis actualment, i aprofito per des d'aquí recordar a tothom que ens sent que Ricard Álvarez també fa ja una legislatura, diríem, de junta directiva que també aporta seny, esforços i pensaments i ganes, il·lusió, que sempre és important a les juntes directives, aquest reconeixement. I tot això tindrà dos finals. Sorpresa, que potser no els acabarem de desvetllar.
Doncs nada.
Aquí, amb la qual hi haurà dues sorpreses finals perquè la gent que vingui encara se trobi una mica més engrescada. Per tant, espero a tothom que vingui a acompanyar-nos el proper dijous a les 7 de la tarda a la Seu Vella i agafar amb ganes aquest canvi de cinquantenari cap al nou segon cinquantenari.
Molt bé. Doncs Joan Ramon González, com sempre, una abraçada i agraïment per tot l'esforç, perquè és veritat que el Joan Ramon parla de que potser a vegades la cara visible és el president i darrere hi ha molta gent treballant, però us asseguro que aquest president del que parlem, el Joan Ramon González, és incansable, però incansable de la manera que no us podeu imaginar. Per tant, l'agraïment, jo crec que extensiu, segurament posant veu a totes les companyes i companys de la Junta, i que ho gaudeixis moltíssim aquest dijous. Una abraçada, Joan Ramon.
Gràcies, Ricard, i a tu també per la part que et toca, i a tots els que són socis, que han contribuït i ajudar a la gent que no s'ha fet sòcia, potser aquesta seria una manera de
ajudar-se a socis. Sí, mira, fem-ho des de... Si veniu per allà i ho pregunteu dijous, us atendrem encantats, però si no, qualsevol dia de la setmana és bo per fer-se sòcia. Una abraçada!
Sí, dic, són 50 anys i la quota 25 euros, és a dir, la meitat de los 50 anys. Una abraçada, adéu a tots!
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, camí cap a les 2 de la tarda, és la hora de la setmana, és dilluns, comencem setmana, ja ho sabeu, de la radiografia, parlem d'esports, a la nostra tertúlia, com sempre, ben acompanyats. Jo li he dit a l'entrar al Xavi Pérez, m'ha dit, no, si jo no he fallat mai, i té tota la raó. Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
No has fallat mai, el dilluns després de l'aplec?
No, bueno...
I mira que és una petició popular,
que sí, que falli.
No, que es faci festiu el dilluns després de la pleca.
Sí, però bueno, no. Se m'està que hi ha massa dies festius.
Bueno, com estàs, Xavi?
Bé.
Com ha anat la plec?
Doncs pues molt bé. Molta gent i granes de gresca i, bueno, ja esperen, ja comença a treballar per l'any que ve.
Aquest any sí que podem dir que ha sigut ja una plec normal del tot, no? Pre-pandèmia, per entendre'ns.
I tant. I més, han tingut aigua, però jo també he estat divertit. Sí, home,
va ploure una miqueta.
Gent normalment sempre ploure a la plec, a quatre gotes, sí, però va bé, perquè a algú se li refresca una mica el cap, la memòria, i va bé. Sí.
Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Sergi Tor, que després de molts anys d'absència... ha tornat a la plec també aquest cap de setmana.
Sí, vaig anar a la plec i em sembla, mira, que dissabte no vaig complir amb la meva obligació de veure el Força Lleida de Valladolid, clar, no podia estar tot arreu. I sí, doncs, una plec molt millorat, jo crec que les penyes ja són ara pràcticament unes entitats pròpies perquè estan molt ben estructurades. Potser per ficar ja la música molt alta, el que obliga doncs a fins i tot a parlar d'una manera
a ficar-la més forta i si l'altre encara...
Sí, una guerra de música.
I fins i tot a vegades també, clar...
Esteu els dos una mica fònics, eh?
No, bueno, jo, bueno potser sí, no, però és pel fet de...
No vas cridar molt, Sergi.
No, però que crides molt a causa de...
Del pols, que hi ha.
Sí, però bé, però bueno, l'extensió... També m'ha agradat que va haver-hi també moltes penyes que no són de Lleida ciutat.
Són de fora,
sí, que són, bueno, ningú és de fora, no? Però vull dir que això també li dona un punt de concentració més elevat. Únicament potser el fet, no?, de que ara cada penya està organitzant la seva pròpia festa, que a vegades se pot parlar fins i tot allò de la unió de tots, no?
Sí, bueno, però...
No està bé, no n'hi ha ningú, fiqués una gran orquestra i no n'hi ha ningú, no? És això, no?
Que cada penya organitzi alguna cosa i ho faci obert, també ho trobo bé, que es va generant coses diferents. Presidenta del Balafia Volley, Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Has estat a la Plec, també?
Jo he estat a la Plec i he estat al Força Lleida, a tot arreu.
Veus, Sergi, com sí que es podia.
No, no vaig poder.
Sí, no, sí que es podia.
Sí, què tal? Que es podia, home, són tres dies, clar que es podia.
Com ha anat el cap de setmana, Vanessa, a la Plec?
Doncs molt bé, la veritat és que felicito a tothom, ànima, als organitzadors. I no estic amb el Sergi, jo totes les penyes fem coses, però bueno, jo sóc la primera que visito moltíssimes penyes i vaig a activitats d'altres llocs i crec que això també genera xarxa, vull dir que al final vas a veure amb un amic, amb una amiga, que tens en un altre lloc, que fan un concertillo, que no sé què, bueno.
Sí, no, jo he parat d'una tònica, no ho he criticat, jo he parat d'una tònica que s'ha fet en els últims anys. Evidentment és la llibertat, això faltaria, no? Si se sonava com una crítica, no era una crítica, era una constatació. Únicament de dir, i he dit que les penyes estan molt ben organitzades.
Però fa xarxa també, Sergi, això t'està dient la Vanessa.
Ah, val. Això seria,
la gent es va movent d'una...
Sí, això sempre ha passat, però això sempre ha passat.
Cap d'Esports del Diari de la Mañana, Albert Square, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Bueno, l'Albert fa la veu de sempre. Has anat a la Plec, Albert?
No. Jo a la Plec fa anys que no hi vaig. I, bueno, aquest any, doncs, que potser el dia era per anar a donar un tomb el dissabte, però bueno, no tenia el cos per anar a la Plec el dissabte a les 9 del vespre.
Mira, d'això anem a parlar. Dissabte hi va haver el quart partit. Recordem que dijous el primer partit el va guanyar el Força Lleida a casa. I el segon era dissabte a les 8 del vespre, en el que finalment Albert no va poder ser. A veure, el marcador és per poc, no sé si la sensació esportiva és que es van quedar a prop
deixar.
O no.
No ens van deixar.
Ah, no ens van deixar.
Ja tornem a estar.
Jo quan dic que no tenia el cos per anar a la Plec, que és perquè jo vaig sortir de Barris Nord molt frustrat.
Ja.
En primer lloc, perquè tinc la sensació... i està absolutament doncs, contrastada i ratificada amb imatges i números de que no ens han deixat competir en igualtat de condicions, i en segon lloc perquè és cert que l'equip tampoc ha pogut demostrar la seva millor versió. En moments puntuals ens ha faltat un puntet d'ofici, això reconeixia Gerard Encuentra, i és cert, però si tu analitzes els quatre partits, jo sóc tan masoquista que els he vist dues vegades, el segon fins i tot dos i mitja, la segona part la vaig veure per tercera vegada, la sensació és que no ens han deixat competir en igualtat de condicions. És una llàstima, però és així. I no és una altra vegada, Xavi. Vull dir, és una altra vegada.
És una altra vegada.
Que ens tanguen, però no és una altra vegada en el sentit de dir ja estem plorant. No estem plorant. Vull dir, hi ha imatges. El que passa al segon partit és escandalós.
Sí, vale, d'acord.
Però de aquí... fet, els tres àrbitres no han tornat a xiular en tota la sèrie. I al partit de dissabte fan venir un tio que està divendres a Sant Sebastià per venir a pitar, vull dir que no hi ha molts àrbitres, i els tres del segon partit no han tornat a xiular en tota la sèrie i no crec que estiguin a la Final Four, en la qual hi ha un reconeixement implícit de la federació de que la van cagar, i la van liar moltíssim. I després jo, lo de l'últim partit també, doncs, bueno, me va semblar aquesta mena d'arbitratge civilí, que no és molt descarat, però que hi ha aquesta falteta, que hi ha aquesta tècnica, que hi ha aquest flopping que per tu sí que és, però per l'altre no és, i acaba derivant en que Valladolid llança 21 tirs lliures en l'últim quart, que és rècord total i absolut de la competició. Bueno, que això no trau, ojo, insisteixo, que l'equip no ha tingut la seva millor versió tampoc.
Jo crec que no vam arribar bé, massa pressió. No es podia, el segon partit no es podia.
Vanessa.
No, jo estic totalment amb l'Albert. Crec que el dissabte el Força Lleida va fer un molt bon partit i ho va plantejar molt bé, i crec que en tot moment, o sigui, el marcador va estar totalment igualat tota l'estona, sí que és veritat que Valladolid va anar per davant sempre, però quan a l'últim quart estàvem ahir que el Barris es queia i que tothom estava que la victòria era possible... pues, dos o tres decisions arbitrals ens van mermar moltíssim, i això també, com diu l'Albert, quan no tens ofici doncs costa molt remuntar-ho, i crec que lo del últim quart és també d'escàndol. No és tan flagrant potser com el segon partit, però és evident que una tècnica quan no toque, quan els de Valladolid fan els que els hi donen la gana, l'entrenador i tothom, i bueno, em va semblar bastant lamentable, però és això, amb això també has de jugar i a vegades doncs, surt creu.
És que aquí hi ha un tema, perdona Ricard, sí. És que aquí hi ha un tema que quan tu parles de males actuacions arbitrals o d'arbitratges que has decidit, normalment es parla perquè hi ha algo molt clamorós, que dius, hòstia, és un escàndol, o es parla quan hi ha algo que és molt civil. Clar, és que en aquesta sèrie hem tingut un escàndol i hem tingut dos arbitratges civilins. És que ho hem tingut tot. Al primer partit tira 21 tirs lliures més a Valladolid. Al segon hi ha la jugada de Vucetich, que aquí estan les imatges. El tercer, que curiosament és el partit en el que els àrbitres doncs deixen jugar i Valladolid pega molt i nosaltres peguem molt. Però hi ha un criteri, i el criteri és us deixem pegar, curiosament el guanyem. I el quart, que és un partit que bueno, hi ha errors, evidentment, d'una banda i de l'altra, ostres, l'últim quart és un escàndol de dimensions siderals.
Sergi Tor.
Aviam, podríem parlar de si és escàndol o no, podríem tenir totes les coartades que vulguem, i Albert Square, per cert, que vas fer un fil espectacular, un fil de 16 tuits, de tota la sèrie molt bo, que me va informar molt bé de tot. No? Te felicito, Albert.
Gràcies, home.
Però ara, com que a cap i a la fi hem de mirar de cara al futur, de cara al futur, les dues visions de la Vanessa i de l'Albert són vàlides, els àrbitres i la falta d'ofici. Una, pots actuar i l'altra no. Amb els àrbitres, clar, què hauria de dir l'Espanyol de primera divisió, amb el que li ha passat a les últimes jornades? Sé que és un altre esport, però és clamorós.
Ja ho ha dit, també.
No cometem aquest error.
Perquè, no, home, l'hem de comparar de dir si hi ha corrupció a les federacions o no.
Perquè en 38 jornades no ha estat capaç de mantenir-se.
Pues el Força Lleida per el segon partit, perquè fins al minut 39 i 50 segons perdem 20 tirs lliures. Puc dir el mateix, el segon partit no el perdem perquè Vucetich no la va tirar baix. Però ja està.
No.
Home, el mateix, Albert.
No és el mateix, 38 que 4, Sergi. I això és una
però van fallar molts tirs lliures al segon partit que podíem haver guanyat. No, que no es lo vaig veure, que si el vaig veure sencer. Bueno, és igual.
Però l'Espanyol han perjudicat 38 jornades.
Home, però les últimes han estat increïbles, Amb no, és igual.
Contesta'm. A l'Espanyol
no ho sé, jo no l'he seguit a l'Espanyol. Però jo, si sóc de l'Espanyol, estic molt indignat.
A veure...
Jo no sé anar bé.
L'Espanyol...
És que no m'interessa.
38 jornades no l'han perjudicat. El Força Lleida, en 3 de 4 partits de playoff...
Bueno, doncs vale, ens han perjudicat, Albert. Vale. T'ho compro. Tota la temporada ens han perjudicat, durant tot l'any. T'ho compro, ja està, ja està. No vull discutir.
No, 3 de 4 partits de playoff.
No vull dir, però Albert, hi ha una altra dada també. La podem enfocar damunt de la taula, una altra dada. Que és la clau.
Sí.
Han fet més del que tenim. És la clau. Han fet més del que tenim. La temporada és un èxit brutal. Perquè ara, la clau de tot, la clau de tot és quan tenim. Quan? Per intentar estar a la primera línia d'aspirants, necessitem 300.000 euros més d'un gran sponsor que a hores d'ara no tenim per anar al mercat de jugadors i fitxar millors jugadors. Jo crec que aquí és la clau d'ara que ha de parlar. Perquè, evidentment, la temporada portem 2 anys, que tu ho has dit, per damunt del que som de la realitat econòmica. És veritat sí o no, Albert Square i Vanessa Ortega?
Sí i no.
Bueno, clar.
Sí i no. Aquest any, Sergi, hem tingut 12 pivots.
Bueno, perquè al mercat no podem pagar 60.000 euros. Suposo que el president li agradaria pagar 60.000 euros.
Però deixa'm, que t'he deixat acabar tu. Deixa'm acabar tu a mi.
Sí.
Hem tingut 12 pivots. Els 12 han cobrat. Si tots els diners que t'has gastat en 12 pivots te'ls haguessis gastat en 4, t'asseguro jo que el Força Lleida avui està a la Final Four. En la qual cosa, és cert que estem per sobre de les nostres possibilitats, però una bona gestió que ens ha permès tenir 5 jugadors cedits, en la qual cosa el pressupost del club és absolutament fictici, perquè el preu de mercat d'aquesta plantilla és un, i el preu de cost pel club és un altre, molt diferent, però també és cert que enguany hi ha hagut coses que s'han gestionat molt malament. I s'hagués pogut fer més en el que hi ha? Sí. Perquè en lloc de gastar-se X en 12, si tu haguessis gastat en 4 o 5, a dia d'avui l'ICG Força Lleida estaria en la Final Four, que per cert segurament se jugarà a Burgos. Aleshores,
no,
no podem anar sempre amb el que pobret som i que desgraciat.
Però sempre parlem del mateix.
Però estem
per damunt. I en aquesta sèrie hi ha un tema evident també, i és que els dos primers partits de Valladolid fem un 22% en triples.
Que ahir ho vas dir, exacte, que ahir ho vas dir, que ho vas publicar molt bé.
Perdem la lluita pel rebot. Tenim jugadors com Vasilije Vucetich, que la jugada de final del segon partit, si tu fots una esmatxada o passes el que fes, s'ha acabat el bròquil. Tenim jugadors com Àlex Urtasun, que ha passat de promitjar 11 punts a promitjar-ne 4, amb un 11% en el llançament de triple. Tenim una defensa pressionant que hem fet a Valladolid, que Paco García doncs, l'ha sabut superar doncs, de forma sensacional, i a nosaltres ha fet que aquest sobreesforç físic arribés al final dels partits.
Això m'ha agradat. Aquestes línies m'estan agradant molt, Albert. Ara m'estàs agradant molt.
Però això ja ho ha dit l'Albert. No,
a part dels àrbits. Això ho estic compartint molt bé. Això ho estic compartint molt bé.
Al començament, i al fil ho explico. Ara, jo no te puc comprar de que la temporada és extraordinària perquè no ho és.
Val? Això és un altre debat.
Llavors, si haguéssim fet la Final Four, quin adjectiu ficaries?
No, 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 home, però aviam, han baixat un petit esglau de la temporada passada.
Perdó, aquí el problema és que potser pel Sergi no veia clar que poguéssim arribar a la Final Four.
Correcte.
A principi de temporada, per tant, l'objectiu era jugar les primeres eliminatòries.
No, disfrutar del que s'ha fet, disfrutar.
I per l'Albert, potser l'objectiu, o pel club, era la Final Four.
No. No, però Albert, no, pel club.
Pel club.
Te recordo que el leitmotiv de la temporada era que el farem més gros.
Perdó, anava a dir pel president, pel president, pel president... No, no. Sí, sí, i llavors, clar,
però
és això.
Però un moment, per acabar el que volia dir. Ara, el problema és, aviam, tots els clubs, és de tots, també el voleibol Àfia, el Lleida Esportiu, tots. Clar, els clubs sempre han d'anar cap endavant. Perquè cap endavant hi has d'anar sempre. Ho has d'intentar anar cap endavant. Per no caure fins i tot a una, perdona, a una rutina de l'èxit. Perquè la pròxima temporada, Albert, Vanessa i Xavi, clar, al Força Lleida, el que se li exigirà serà sempre una miqueteta més. Perquè és així, no? I això serà més pressupost, que és la clau de tot.
Jo deixeu-me dir en defensa una mica de la gestió, diguéssim, més directiva.
Sí, millor no es pot fer. No hi ha cap crítica a la gestió, no. Millor no es pot fer.
No. Vull dir que penso que la gestió que ha hagut de fer el Força Lleida moltes vegades a remar en contracorrent perquè s'ha trobat amb moltes dificultats, bé sigui perquè no l'han encertat amb els fitxatges, bé sigui per la marxa de Michael Carrera, bé sigui per moltes altres històries. Això, directivament parlant, no és fàcil també de solucionar a mitja temporada que et marxi el jugador insígnia o que... fitxis un pivot i no sigui, bueno, que no doni el rendiment esperat. Vull dir que tampoc no és fàcil fer coses a meitat de temporada quan tu has previst una temporada. Vull dir que molts canvis de plantilla, ajusta una altra vegada, i no sé, és difícil de gestionar això també internament. Vull dir que a veure, jo crec que, com diu l'Albert, l'objectiu era la Final Four, és evident, però que també una vist com ha anat la temporada, doncs tampoc se li pot retraure una mala temporada. Vull dir, jo crec que és veritat que tothom esperava que el Força Lleida
la imatge amb
una Final Four.
La imatge que em quedo és una que ha publicat l'Albert a les xarxes socials, i és el públic quedant-se un cop acabat el partit i tot. Vull dir que el públic a priori, home, evidentment, et sap greu no haver guanyat, però el públic crec que aprova la temporada.
Es va quedar,
no, si la temporada és molt bona. Si, sota el meu punt de vista, la temporada és molt bona, però extraordinària no, perquè aleshores si haguéssim fet Final Four, què seria? No, i si pugem a FB, què?
Bueno, és un problema de ser greu, és una temporada molt bona.
Una il·lusió, una extraordinària
il·lusió. Serà igual per la temporada que ve, té que haver la mateixa il·lusió.
Però passos cap endavant.
Però, claro, evidentment, com molt bé diu el Sergi, per tindre més il·lusió necessitem tindre més caix, i més caix és molt difícil.
S'està treballant amb algun tema econòmic, Albert?
El president ha dit que serà més poderós, més fort.
En això s'està treballant, i fa dies que es treballa per ja per la propera temporada pel tema econòmic, perquè això no és una cosa que es treballa ara quan acaba ja. Ja fa dies que treballen en això. I jo crec que
olvideu-se perquè no hi ha massa social per tirar-ho endavant.
Sí que n'hi ha, això discrepo.
Sí, però és puntual, home.
Sí, però a tot arreu és puntual, a tot arreu.
Però no hi ha massa social.
No estic d'acord en això, perquè crec que tothom ha reconegut a l'Alepo.
I el Nàstic, quina massa social té el Nàstic?
No, el Nàstic tampoc no té massa social. Però té un espònsor al darrere.
Exacte, per el mateix, si el Nàstic té un espònsor, no pot tenir el Força Lleida.
Perdó, per això preguntava si hi ha un espònsor en camí o no.
Doncs fiqueu 6.000 persones no cada partit del pavelló i
això és una utopia, això no faria la penya.
No estic d'acord, doncs, jo crec que el Barris Nori, si no que em corregeixi l'Albert, és de les millors aficions i de les millors entrades.
Però això és un altre cantar que sigui la millor. Això és un altre cantar que sigui la millor afició.
Però és que jo crec que aquí hi ha un tema que és a què ens referim quan parlem de massa social?
Clar, correcte.
Jo quan parlo de massa social...
Deixem que pague.
Em refereixo als socis. I l'ICC Força Lleida, en paraules del president, té 1.500 socis.
Això és poc. 1.500 socis no funciona cap lloc.
Però espera, home, però perquè estàs guanyant. Perquè si tu l'any que ve no guanyes, no hi aniran 3.500. Aleshores, massa social, per mi, són els socis. Són els que el dia 1, quan s'obri la campanya de captació de socis, renovaran l'abonament. Mm-hmm. I el dia 4, 5 o 3 d'octubre, quan comenci la Lliga, estaran allí amb el seu carnet. Això és massa social.
Sí,
i és evident que amb 1.500 socis, doncs és molt complicat i no tenim massa social força com per fer un projecte fort. I assumim-ho.
i no passa res.
Però és el que estic dient.
Tenim dos anys que l'activitat ha entrat, que hem tingut a l'MVP de la competició, i això ha fet doncs, que bueno, doncs molta gent comprés l'entrada. Ah. Val. Però en el moment que la piloteta deixi d'entrar, ja veurem si aquesta gent va o no.
Clar. Bueno, res, que ens queda un minut per arribar a les dues. Bueno, encara
però
parlant,
Girard Encuentra continua, no, Albert? Que jo ja anem a parlar de coses concretes, que és el més important. Encuentra continuarà, té una temporada més.
Girard Encuentra té contracte, igual que Lobo i Cuellar.
Juan i Marco sí que serà difícil, eh?
Bueno, hi haurà molt ball de noms.
Impossible, perquè Tenerife ja fa dos mesos que li va darrere.
Tenerife?
Tenerife? Sí, Andorra també el vol. I haurem de veure què fa el Barça també, perquè si baixen un 70% el pressupost...
Clar,
escolta,
clar.
Bueno, va, que ens n'anem directes a les dues.
Com se parla del Barça, però el Barça està baixant el pressupost.
Albert Square, una abraçada gran. Fins dilluns vinent.
Adéu, vagi bé.
I Vanessa Ortega, escolta, enhorabona al vostre juvenil, que es quede a Primera Catalana.
Sí, fantàstic.
Gràcies, adéu, una abraçada.
Adéu, presidenta.
I Xavi Pérez i Sergi Tor, com sempre, un plaer.
Adéu-siau.
Salut. Adéu.
Bé, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. Segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz i demà hi tornem a les 12:20 des de Copa Lleida. Que acabes de passar un bon dilluns.